2021. Radio Capital. Inside. Radio Capital. Són les 8.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Radio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Vols aprendre català? Ara pots fer-ho de manera àgil, amb continguts adaptats i un professorat que et guiarà pas a pas. Inscriu-te en un curs de català. Entra a cpnl.cat/inscripcions i espina com ho pots fer.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts hi ha el mercat setmanal a l'Avinguda Europa de Pals de 8 del matí a 1 del migdia. Fruita, verdura, roba, sabates, mercat general... Vine a descobrir-lo.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Aquest any torna la quina, el fraternal, torna la quina a Palafrugell. Lots de vi, cava, espatlles, teles, electrodomèstics i molts premis més. A causa de la Covid és obligatòria la reserva prèvia. Més informació i reserves a les xarxes del centre, centrefraternal.cat i al 683 404 484. Els dies 5, 6, 8, 12, 19, 25 i 26 de desembre, 1, 2 i 6 de gener, t'esperem a la quina del centre fraternal.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
Amb Marc Clapés.
Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
La primera llista.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia de fred amb gelades, dijous d'ambient hivernal amb més estones de sol al matí i núvols més abundants al final del dia.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dijous 9 de desembre del 2021. Espero que el pont hagi anat molt bé. Avui el temps es presenta amb més estones de núvols al matí, però intervals de núvols que guanyaran protagonisme entre migdia i tarda. L'ambient, la veritat, és que bastant fred, eh? Segons la previsió que després ens ampliarà l'Albert Aparicio, doncs tindrem això, la mínima al voltant dels 0 graus, ja ho heu notat, amb les gelades d'aquesta matinada, i després les màximes que s'enfilaran cap als 12 graus. En aquest moment, Pals, tenim ara mateix, segons el termòmetre que tenim aquí a l'estudi, tenim 2 graus, simplement 2 graus, una de les temperatures més baixes que recordo des que estem fent aquest supermatí d'aquesta onada de fred, doncs una de les temperatures més baixes que recordo un dia a les 8 del matí. Avui al supermatí us explicarem que els Mossos continuen investigant l'episodi de la mort d'un gos aquest cap de setmana a Palau-sator. Els Mossos investiguen un home de 58 anys que va matar a tret un gos a prop d'un restaurant de Palau-sator. També us explicarem que els arqueòlegs troben per primera vegada una cuina grega al jaciment d'Empúries. Déu-n'hi-do aquest descobriment. I també repassarem com ha anat aquest pont, sobretot a nivell cultural, no? A nivell lúdic, perquè una de les grans apostes d'aquest pont i que continuarà amb nosaltres durant tot el Nadal ha estat la quina de Palafrugell. S'ha celebrat la primera quina, les 3 primeres quines de Palafrugell, entre l'alegria i la incertesa per si hi ha noves restriccions. Són les 8 i 5 minuts, som la Ràdio de l'Empordà. Avui a la redacció d'informatius de Ràdio Capital tenim l'Anna Salvador, la Maria Alsina, l'Àlex Cordón i en Sergi Bellena i la Paula Brines. Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Titulars del dia, els Mossos continuen investigant un home per matar un gos a Palau-sator.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un home de 58 anys que va matar d'un tret un gos de 9 mesos que va entrar en els seus terrenys. El cas ha generat molt rebombori a les xarxes socials per la seva suposada vinculació amb un conegut restaurant del Baix Empordà, el MoMA. Tot i això, tant els responsables del restaurant com els propietaris del gos han negat tota vinculació.
Després, durant l'informatiu us ho explicarem perquè hi ha hagut debat de si s'havia de parlar del MoMA o no. Després de l'informatiu us ho explicarem perquè en aquesta notícia nosaltres sí que hem parlat que la notícia fa referència al MoMA, al restaurant. Els arqueòlegs troben per primera vegada una cuina grega al jaciment d'Empúries.
Les excavacions també han fet visible el penya-segat on s'assentava la ciutat i l'esperó rocallós que protegia el primer port. Les excavacions Empúries s'emmarquen dins un projecte d'investigació impulsat pel Museu d'Arqueologia de Catalunya i el Departament de Cultura.
I això també serà un avançament important. L'hemeroteca digital de Josep Pla serà una realitat el 2022.
La càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona, en col·laboració amb la Fundació Pla, hi porten mesos treballat. Estan digitalitzant els articles que l'escriptor palafrugellenc va escriure al llarg de la seva trajectòria, des dels primers textos que va realitzar el periodista al voltant del 1917 fins a finals dels anys 70.
Calògia Sant Antoni tindrà un nou punt d'atenció social.
Amb aquest nou pas, que serà al carrer Camp d'en Coll, la Creu Roja podrà donar atenció a les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social. Obrirà dos dies a la setmana, dimarts i divendres al matí, amb suport tècnic de diferents professionals de l'àmbit social.
I encara a nivell municipal d'accions d'Ajuntaments Palafrugell millora l'Ajuntament del carrer Ivet Babasa.
Aquest carrer no disposava d'instal·lació de l'enllumenat nocturn. Aquesta manca de visibilitat preocupava el veïnat del barri perquè es provocava una sensació d'inseguretat. S'ha instal·lat 5 faroles a 10 metres d'alçada amb projectors LEDs, aprofitant el pla econòmic de mesures extraordinàries aprovat per l'Ajuntament de Palafrugell.
Normalment, faltaria més que un carrer no tingués il·luminació. L'Hospital de Palamós rep un accèssit als premis Benchmark, uns premis de benchmarking.
El Consorci de Salut i Social de Catalunya i Benchmark Marking Sanitari 3.0 han lliurat els premis en les categories d'Hospital Comarcal, General i de Tecnologia. També ha rebut aquest accèssit l'Hospital General de Granollers i l'Hospital Universitari de Bellvitge.
En cultura, Palafrugell celebra la primera quina postpandèmia. La primera quina postpandèmia, n'ha celebrat 3 aquest mateix cap de setmana, aquest mateix pont. Nosaltres hi vam anar una, no ens va tocar res, però us animo que hi anem perquè és molt divertit. Palafrugell celebra la primera quina postpandèmia entre l'alegria i la incertesa per si hi ha noves restriccions.
S'ha eliminat el servei de bar per precaució i això ha fet que no calgui ensenyar el passaport Covid. La d'aquest diumenge ha estat la primera de les 14 quines que es faran al Fraternal de Palafrugell. Les dues últimes, el Dia de Reis.
La fotògrafa xilena Inés Molina Javea guanya la 8a beca de fotografia Foto Torruella. Eugènia.
91 fotògrafs han competit per la beca que comporta l'edició d'un llibre amb Ediciones Possibles i una exposició al Festival Mirades 2023.
I el Premi Josep Pallac, de narrativa curta, obre la seva 7a edició.
Els treballs es poden entregar fins al 31 de gener a l'oficina de registre d'entrada de l'Ajuntament de Begur. Hi poden participar tots els alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius.
I ara, notícies d'esports. Per començar, parlem de vela, de regata, perquè la regatista Cristina Pujol, del Club Nàutic Port d'Aro, ha fet un gran resultat aquests dies en la Mundial de Làser Radial de Vela. Ens ho explica en Sergi Villena.
La regatista del Club Nàutic Port d'Aro, Cristina Pujol, que ja va participar als seus primers Jocs Olímpics aquest estiu passat a Tòquio, ha aconseguit finalitzar en una meritòria 10a posició en el Mundial de Làser Radial que s'ha disputat a Oman.
I també és important explicar-vos la nova derrota del Costa Brava. El Costa Brava ha estat sense opcions a Castelló en una de les dues jornades pendents que té a la primera divisió federació.
Els gironins van ser clarament inferiors a un Castelló que va evidenciar la diferència entre els dos conjunts a la classificació, que va dominar clarament el partit i que hagués pogut aconseguir un resultat més ampli.
Bé, doncs aviam si espavila el Costa Brava. I més enllà del Baix Empordà... Avui és dia d'EGMs, és el dia dels resultats electorals, els resultats en aquest cas d'audiència de les ràdios, en aquest cas a tot el país. RAC1 continua sent l'emissora líder, amb un dels seus resultats històrics. Nosaltres, com sempre us expliquem, no participem en aquests estudis d'audiència, per tant, no us podem donar la matraca durant tot el dia amb els resultats d'audiència que tenim, ja us donarem la matraca amb altres resultats. El Barça cau, diu adéu a la Champions. Ha caigut a Munic per 3-0. El Bayern, a mig gas, va destapar totes les mancances del Barça. Els gols de Müller, Sané i Musiala envien els blaugranes per primer cop en 17 anys a la Lliga Europa, a l'Europa League. La variant Omicron podria reduir a la meitat l'eficàcia dels anticossos de la vacuna de Pfizer. El fabricant de la vacuna diu que una tercera dosi resol aquest problema, mentre l'OMS demana prudència, però alhora vigilància extrema a tots els països. En tot cas, les dues dosis de Pfizer sí que servirien per combatre contra la malaltia greu del coronavirus a les persones que agafessin el virus de la variant Omicron. S'encén l'estel de la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família en una cerimònia amb un missatge telemàtic del Papa Francesc. Des del Vaticà, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha beneït la torre de la Mare de Déu. La veritat és que la imatge de l'encesa i la imatge de l'estel engegat, la veritat és que és molt bonica. I Olaf Scholz és el nou canceller d'Alemanya. Ja va ser escollit ahir al Bundestag, a Berlín. En total va rebre 395 sís, 303 nos i 6 abstencions. D'aquesta manera es consolida la coalició semàfor pel color dels seus partits, els socialdemòcrates vermells, els verds i els liberals de color àmbar. Les 8 i 12 minuts. És el moment de la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins són els detalls de la previsió d'aquest dijous?
Doncs es presenta un temps amb més estones de sol al matí, però amb intervals de núvols que guanyen més protagonisme entre migdia i tarda. Deixem enrere, això sí, els ruixats amb tempesta que vam tindre, per exemple, ahir, i que van haver-hi alguns llamps que van ser forts i van caure a la zona entre Palafrugell i Esclanyà. L'ambient serà ben fred avui, amb una temperatura mínima al voltant dels 0 graus, amb gelades a zones de l'interior del Baix Empordà, i el termòmetre de fet li costarà superar els 12 graus al migdia. A partir de la propera nit i matinada, la nuvolositat serà més compacta i pot deixar algun petit ruixat, i la jornada de divendres es presenta amb un cel entre mig i força tapat, amb ascens de la temperatura, però entre els 6 graus de mínima i els 16 de màxima. Novament, cap a la nit no es pot descartar alguna gota pel pas d'un nou front que portarà vent del nord la nit de divendres a dissabte. En general, però, el cap de setmana serà més assolellat, dissabte fred, i a partir de diumenge torna a pujar la temperatura.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari del dia avui al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia la cantant Neus Mar.
Eslògans tan atractius com parlem, així de fàcil, o escoltar, parlar, fer, encapçalen les campanyes de diferents bancs amb la finalitat de voler fer-nos creure que ens tractaran de forma personal, propera, individual, amb diàleg i compromís. Molt lluny trobem la realitat, però molt i molt lluny. Perquè t'escoltin, et parlin i facin, necessites carregar-te de paciència i de temps. Horaris cada cop més reduïts, cues matutines que no saps quina durada tindran. I si no tens cita prèvia per qualsevol problema que puguis tenir, sempre et pots espavilar tu mateix amb l'aplicació, el caixer o la màquina que et contesta darrere el telèfon abans no et passen amb un operador. Els que tenim una mitjana edat no ens queda més que espavilar, però, i la gent gran? Perquè per ells no és així de fàcil. Una gestió que per un professional pot ser un senzill tràmit, per ells pot ser un mal de cap, un sentir-se perdut i desatès. És evident que les entitats bancàries, obro parèntesi, no la persona que com a treballador també pateix les conseqüències del sistema, tanco parèntesi. No tenen cap interès en les persones. L'únic interès per ells és el que suma beneficis.
Ara mateix un quart de nou del matí, de seguida repassem tota l'actualitat del Baix Empordà, ampliem totes les notícies que us hem avançat fins ara, però abans doncs desengreixem una mica el programa i ho fem amb música, i ho fem amb el més nou de Purple Disco Machine. Ens agraden molt i avui presenten Rise. When trouble ties bring us down and you feel no help can be found, we need to stand up and be strong.
Més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Què tal, com esteu? Les 8 i pràcticament 20 minuts. Repassem les notícies del Baix Empordà. Els Mossos d'Esquadra investiguen un home de 58 anys que va matar d'un tret un gos de 9 mesos en una finca de Palau-sator. El cas ha generat molt rebombori a les xarxes socials per la seva suposada vinculació amb un conegut restaurant del Baix Empordà, el MoMA. Tot i això, tant els responsables del restaurant com els propietaris del gos han negat tota vinculació.
Els fets van passar el dimecres 1 de desembre quan el cadell va entrar en un camp de promeres del costat del MoMA. Ho va fer després d'escapar-se d'un habitatge proper. Aleshores, l'home el va disparar i va amagar el seu cos en un contenidor proper on els Mossos van trobar-lo mort. Segons va explicar la policia, l'home en la seva declaració va intentar fer fora el gos amb trets a l'aire, però va veure que no marxava i que, assegura, el volia atacar, motiu pel qual el va disparar. Tot i això, l'home no presentava cap ferida. Ara els Mossos l'investiguen per un presumpte cas de maltractament animal. Els responsables del MoMA han penjat a les xarxes socials una carta on demanen desvincular els fets del restaurant. Asseguren que l'home, que és el pare del propietari del MoMA, no hi té cap responsabilitat. També han penjat la carta dels propietaris del Cadell corroborant aquest posicionament.
El que us deia abans, hem decidit incloure el nom del MoMA perquè hi havia veus que ens deien potser no caldria, perquè no té, si ja totes les parts confirmen que no té relació, però clar, el fet és que totes les parts han sortit a parlar, llavors valia la pena explicar-ho i no quedar-nos per nosaltres quan tothom sabia i totes les xarxes socials coneixien que això havia passat al MoMA. Llavors hem pensat que valia la pena no quedar-nos-ho per nosaltres, sinó explicar-ho, deixant clar que des de les dues parts, des dels, tant els fills com el propietari del Cadell, doncs ja han desvinculat el cas del MoMA. Llavors per això hem inclòs el nom del restaurant, per deixar clar que en aquest cas doncs no hi té cap relació. Les 8 i 21 minuts. Els arqueòlegs han trobat per primer cop una cuina grega al jaciment d'Empúries. És una estructura d'argila que combina un forn i un fogó i que s'ha localitzat a l'antic barri portuari. És del segle VI abans de Crist, l'època fundacional de la ciutat grega, i es creu que podria estar relacionada amb un santuari que hi havia a la zona, possiblement dedicat a la deessa Demeter. Precisament perquè a Grècia també es va trobar una cuina similar que formava part d'un lloc de culte. La campanya d'excavacions d'aquest any a Empúries també ha acabat de fer visible el penya-segat on s'assentava la Neàpolis. Aquí destaca el descobriment d'un gran esperó rocallós que protegia la petita cala natural on hi havia el primer port grec.
Empúries és una de les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya, el MAC. Més d'un segle després que comencés a excavar-se, el jaciment continua donant sorpreses. La d'aquest any ha estat una troballa singular. No només perquè és inèdit Empúries, sinó també perquè arreu del Mediterrani se'n coneixen molt pocs testimonis més. Durant aquesta campanya, els treballs arqueològics s'han focalitzat a l'antiga façana litoral d'Empúries. Al segle VI abans de Crist, quan els grecs van aixecar-hi la Neàpolis, la morfologia de la zona era molt diferent de l'actual. El Teri formava un gran estuari i l'aigua del mar arribava gairebé a tocar d'on ara hi ha l'edifici del museu. Aquest 2021, els arqueòlegs han continuat excavant tota aquesta zona. L'objectiu era doble. Per una banda, fer visible bona part de l'antic penya-segat damunt el qual s'assentava la ciutat grega. I per l'altra, continuar descobrint com era el seu barri portuari. Ha estat en aquest sector, format per diferents illes d'edificacions o ínsules, separades per carrerons, on els arqueòlegs han desenterrat una antiga cuina grega. És la primera que es troba al jaciment. A les cases d'Empúries, fins ara, allò que s'havia localitzat eren vestigis de llars de foc. Se solien situar al centre de les estances i es feien servir tant per escalfar-se com per cuinar-hi. En aquest cas, però, estem parlant d'una cuina amb unes estructures específiques, que mai abans s'havíem trobat. Concreta la responsable del MAC Empúries, Marta Santos. Està fet amb argila cuita i la formaven un fornet i un petit fogó, que s'alimentaven amb brases per la part de sota.
I què et fa més especial encara aquesta troballa?
Doncs la cuina grega data de la segona meitat del segle VI abans de Crist, és a dir, és paral·lela a l'època fundacional de la Neàpolis. Però a part de l'estructura, allò que la fa especial també és la quantitat ingent de restes culinàries que els arqueòlegs s'han trobat dins de l'estança on s'ha localitzat. Barrejades amb la terra que la recobria, i on també han aparegut trossos de ceràmica grega, Marta Santos precisa que han sortit milers de petxines d'escopinyes, restes de peixos i escassos fragments d'ossos. D'aquestes terres, els arqueòlegs n'han recollit mostres que s'han enviat a laboratoris especialitzats.
També hi ha hagut un altre descobriment a la zona, de seguida l'expliquem, però sobre d'aquest descobriment de la cuina grega, quina teoria tenen els arqueòlegs?
La hipòtesi amb què treballen els arqueòlegs és que aquesta cuina tingués relació amb un santuari que hi havia a la zona i que, de moment, amb els vestigis que se n'han trobat, ofrenes i terracotes, es creu que estaria dedicat a la deessa de l'agricultura Demeter. Per justificar aquesta teoria, els arqueòlegs es basen en una altra cuina similar que es va descobrir a Corint. És una hipòtesi molt suggeridora i la troballa de la cuina és extraordinària, però ens cal ser cauts, explica Santos. Perquè encara hi ha interrogants oberts i caldrà excavar en profunditat la zona d'Empúries on se situava el santuari. De moment, després de tornar a fer-se visible després de 1.500 anys, la cuina grega s'ha tapat de nou per preservar-la.
I clar, això, quin és el nou descobriment ara?
Sí, allò que sí que es pot veure i que de fet ha canviat la fisonomia de tota aquesta zona del jaciment és el penya-segat on s'assentava la Neàpolis. Aquest 2021, els arqueòlegs han retirat tota la sorra que el cobria i han deixat a la vista bona part del promontori rocallós damunt del qual es va construir la ciutat grega. Aquí, subratlla Pere Castanyer, en destaca la descoberta d'un gran esperó que protegia dels temporals la petita cala natural que va acollir el primer port d'Empúries. Aquest port estava situat directament a la platja, on hi hauria passeres i pantalans i es va fer servir fins al segle II abans de Crist.
I clar, a partir d'ara, això, sobre el projecte, aquest projecte en què es basa i quina és la seva durada?
Les excavacions a Empúries s'emmarquen dins un projecte d'investigació impulsat pel Museu d'Arqueologia de Catalunya i el Departament de Cultura dins la convocatòria de projectes quadrienals de recerca arqueològica. Hi col·laboren també l'Institut Arqueològic Alemany de Madrid i l'Ajuntament de l'Escala. Aquest projecte quadrienal va començar el 2018 i s'ha acabat aquest 2021. Però la intenció és allargar-lo i dins d'aquestes noves intervencions, l'any vinent s'ha previst continuar excavant la zona tocada a l'antic port grec, on hi hauria l'espai de culte dedicat a Demeter.
I encara pel que fa a la conservació del patrimoni, en aquest cas un patrimoni molt més recent. L'hemeroteca digital de Josep Pla s'inaugurarà el proper 2022. La càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona, en col·laboració amb la Fundació Pla, hi porten uns mesos treballant. Estan digitalitzant els articles que l'escriptor palafrugellenc va escriure al llarg de la seva trajectòria. Maria Alzina, què més en sabem?
Doncs que aquesta hemeroteca digital comptarà amb un ampli fons, des dels primers textos que va realitzar el periodista al voltant de 1917 fins a finals dels anys 70. Francesc Montero, director de la Fundació Josep Pla i coordinador del projecte Pla Digital, explicava a Ràdio Palafrugell que es tracta d'una feina continuada.
En aquest sentit, no podem dir mai que ja hem acabat, perquè ens en poden sortir de nou, però estem recollint fins a 60 capçaleres diferents, és a dir, 60 mitjans en els quals Josep Pla va publicar articles i prop de 7.000 referències i articles de Josep Pla. En aquest sentit, és una feina ingent d'anar buscant per tot el territori, però ens hem trobat amb capçaleres franceses, alguna italiana, espanyoles i especialment catalanes.
Tot i que es vol acabar la hemeroteca digital a partir de la primavera del 2022, no es descarta posposar la data. La intenció és que el servei sigui útil pels usuaris. Reconeixen, però, que quan es posi en marxa, no hauran pogut catalogar de manera completa tots els textos del periodista.
I per tant, en aquest sentit, el que hi haurà serà una eina també oberta, participativa, perquè aquella gent que detecti algun text o que pugui ser de Pla o que hagi localitzat aquesta Pla, doncs ens ho pugui fer arribar i nosaltres ho puguem anar incorporant.
Des de la càtedra volen que sigui una eina fàcil d'utilitzar i que serveixi tant per l'àmbit acadèmic com el lúdic. Així doncs, la hemeroteca de Josep Pla sembla que s'aconseguirà el proper 2022 i serà una nova eina per divulgar el llegat de l'escriptor Palafrugell.
8 i 28 minuts, la Creu Roja de Palamós gestionarà un nou punt d'atenció social a Calonge i Sant Antoni, amb un local que ha cedit l'Ajuntament del municipi. En aquest nou pas, en aquest nou punt d'atenció social, que serà el carrer Camp d'en Coll, la Creu Roja podrà donar atenció a les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social. Eugènia.
Aquest nou punt obrirà dos dies a la setmana, dimarts i divendres al matí, amb suport tècnic de diferents professionals de l'àmbit social. A més, també serà la Creu Roja que gestionarà el servei del centre de distribució d'aliments, que atén entre 60 i 80 famílies. Així mateix, també oferirà formació, suport i acompanyament al voluntariat que s'incorpori en aquest servei i s'ocuparà del control d'estocs, compres, donacions, registre i entrega d'aliments. Creu Roja Palamós, doncs, es coordinarà amb els serveis socials de Calonge i Sant Antoni per proporcionar els serveis bàsics d'atenció social.
I per cert, que els oients que ens estigueu escoltant i que visqueu al carrer Ivet Basa de Palafrugell, que sapigueu que ja no haureu de passar por per arribar a casa, perquè l'Ajuntament ha incorporat llum al vostre carrer. Aquest carrer no tenia il·luminació i ara s'ha millorat l'enllumenat.
Aquesta manca de visibilitat preocupava el veïnat del barri perquè provocava una sensació d'inseguretat. Així, l'Ajuntament de la població ha decidit implantar una nova xarxa d'enllumenat nocturn. Ha instal·lat 5 farols de 10 metres d'alçada amb projectors LED, aprofitant el pla econòmic de mesures extraordinàries aprovat per l'Ajuntament de Palafrugell. Aquestes obres d'inversió s'engloben dins actuacions del pla de millora de l'enllumenat públic, que ha tingut un cost de 7.083 euros. Aquestes obres i intervencions se sumen a les que ja s'han anat fent en altres mesos de setembre i octubre a altres carrers i espais del municipi. Entre ells, cal destacar els carrers de la Rajola, el Cap d'en Prats i a la plaça de l'11 de març de 2004.
Ara mateix, 8:45 del matí. L'Hospital de Palamós ha rebut els premis Benchmarking 2021 a Accèsit pels millors resultats en indicadors d'adequació, qualitat i eficiència durant l'any passat en la categoria d'Hospital Comarcal.
El Consorci de Salut i Social de Catalunya i Benchmarking Sanitari 3.0 han lliurat els premis en les categories d'Hospital Comarcal General i d'Alta Tecnologia. Els centres guanyadors han estat l'Hospital 2 de Maig en la categoria d'Hospital Comarcal, el Consorci Sanitari d'Alt Penedès Garraf en la categoria d'Hospital General i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en la categoria d'Hospital d'Alta Tecnologia. D'altra banda, també han rebut el mateix accèssit cap a l'AMUS l'Hospital General de Granollers i l'Hospital Universitari de Bellvitge. En l'acte de lliurament dels premis s'ha de terme una taula de debat moderada per José Augusto García Navarro, director general del Consorci. En la taula també ha participat el doctor Xavi Pérez, director gerent del CISB, juntament amb els centres guardonats. Altrament, el president del Consorci de Salut i Social de Catalunya, Manel Ferrer, ha estat l'encarregat de fer l'entrega dels premis que ha tingut lloc a la seu de l'entitat.
En què consisteix aquest projecte que ha donat aquest accés a l'Hospital de Palamós?
Inspeccionant l'anàlisi del rendiment i la qualitat que busca superar la limitació actual de les fonts d'informació i permetre que els centres que en formin part puguin compartir més enllà de dades i resultats. IGIA Benchmarking col·labora en aquest projecte del Consorci en l'apartat tècnic, en la definició i construcció dels indicadors d'eficiència, adequació i qualitat assistencial que s'han utilitzat per identificar els hospitals Benchmark. Per poder realitzar aquesta valoració Benchmark, s'analitzen els resultats que s'obtenen a partir de la informació del conjunt mínim bàsic de dades del 2020 dels hospitals participants mitjançant les anàlisis comparatives ajustades de la plataforma Benchmarking Sanitari 3.0.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Són les 8:32 minuts del matí. Aquest cap de setmana, Palafrugell s'hi ha tornat a sentir això.
35,
sí.
El 46,
46
i el 49.
Correcte.
I el 56?
També.
I el 64?
Aquí el tenim.
67?
Aquest és el moment en què repassaven els resultats d'una quina guanyadora, que no era la nostra, perquè va, de tots els que vam anar-hi de la ràdio no ens va tocar ningú, i és aquelles coses que passen. La quina de Palafrugell, que s'ha fet aquest cap de setmana, la primera quina després del confinament, vaja, perquè l'any passat no es va poder fer. La sala gran del Centre Fraternal de Palafrugell s'ha omplert de gent que han participat en una activitat que, de fet, feia 2 anys que no es podia fer. A fora del recinte, una llarga cua de gent esperava per entrar, molts d'ells amb un cartró que havien comprat per internet. De fet, aquest ha estat una de les grans novetats per evitar grans aglomeracions a la taquilla, la venda per internet. L'altra novetat, sense cap dubte, també ha estat la supressió del servei de bar. Des de la quina, els responsables expliquen que ho han fet per evitar que la gent es tregui la mascareta i així no es corren riscos. La veritat és que no hi havia pràcticament ningú sense mascareta. La veritat és que tot va ser molt segur. Com va anar tot plegat, Àlex Cordón?
Sí, exacte. Bueno, ser una mica el punt de mira, no?, de veure com funciona tot.
I això, bueno, ens hem llançat a fer-la perquè creiem que hi ha de tornar a haver activitat. La quina fa Nadal i la gent li agrada i ho demana, i bé, això, una mica la responsabilitat de tornar a oferir activitat, però amb la seguretat o la incertesa aquesta que comporta.
Precisament, com que no hi havia servei de bar, no ha calgut que les prop de 250 persones que hi han assistit mostressin el seu passaport Covid, ja que l'acte quedava dins dels que es consideren culturals. És veritat que ens estalvia d'haver de controlar això, explica Carreras.
Sí, aquest any per reduir riscos, per fer-ho més segur, per començar hem tret el servei de bar, perquè així ens estalviem el problema de que la gent se pugui baixar la mascareta, ja que tot i que hem reduït l'aforament i hem ampliat les distàncies entre la gent, no deixa de que estar una persona al costat de l'altra és diferent que en un bar o restaurant, que són taules individuals. Llavors creiem que és més segur no oferir aquest servei, i llavors també hem fet la venda anticipada per internet per estalviar tantes cues de taquilla, per agilitzar l'entrada. Tampoc hem de demanar-lo, no requereix d'entrada. Al ser un espai cultural, com afecta la mateixa normativa que cines, teatres, etc.
I, Àlex, quin era l'ambient en aquesta quina?
Tot plegat entre somriures i alegria, però també incertesa. Des de l'organització reconeixen que no les tenen totes, ja que si segueixen creixent els contagis i haguessin restriccions, podria afectar la resta de quines programades fins passat Reis. Esperem que no hi hagi res i es puguin fer amb normalitat, ha assenyalat Carreras, que reconeix que se senten en el punt de mira per haver estat els primers. La d'aquest diumenge ha estat la primera de les 14 quines que es faran al Fraternal de Palafrugell, les dues últimes el Dia de Reis.
La fotògrafa i artista xilena Inés Molina Javea és la guanyadora de la vuitena beca fotogràfica de l'associació Foto Torroella. Aquesta beca comporta l'edició d'un llibre amb Ediciones Possibles i una exposició del treball becat a la propera edició del Festival Mirades de Torroella, que tindrà lloc el 2023. La dotació econòmica de la beca són 2.500 euros per l'edició del llibre i 500 euros per l'exposició.
Inés Molina Jaiva, llicenciada en Arts Plàstiques i doctora en Filosofia per les Universitats de París i de Xile, i amb una trajectòria de reconegut prestigi en el camp de la fotografia, ha rebut la beca pel seu projecte Ejercicios Mínimos sobre un jardín de invierno, que, segons explica, busca pensar l'obra d'art en relació a l'esdeveniment històric. En particular, es tracta d'establir la pregunta per l'actualitat de la representació del salvatge del segle XIX i la vigència de la història colonial en el pensament estètic i polític contemporani a Occident. El projecte de la fotògrafa xilena es composa de diversos exercicis fets en fotografia digital, analògica, fotocòpies, fotogravat, gravat i tècniques experimentals que barregen tots aquests processos. Tot això partint de les múltiples lectures d'una fotografia que va trobar per casualitat al Museu de Quai Branly a París mentre cercava imatges de dones mapuches. Va ser produïda per Pierre Batit a l'interior del Jardí d'Aclimatació de París durant les exposicions etnogràfiques i datada del 12 d'octubre de 1888. En la vuitena edició de la beca fotogràfica de l'associació Foto Torroella hi han participat 91 fotògrafs d'arreu del món, 30 des de Catalunya, 35 de la resta de l'estat espanyol i 23 de Sud-amèrica i 3 d'altres països europeus. El jurat ha estat format pels fotògrafs Jordi Guillemet, Eugeni Gai i Natasha Cristia. Els finalistes d'aquesta convocatòria, a més, són Pep Novellón amb el seu treball Recuerdo que era martes, Jerónimo Rivero amb Llanuras, Sergio Castanyeira Revuelta amb Limbo i Antonio Rodríguez amb Tacana.
I encara pel que fa a premis, ja està en marxa la setena edició, la nova edició del Premi Josep Pallach de Narrativa Curta, un guardó que, malgrat la seva joventut, ja és una de les iniciatives en pes entre la comunitat educativa de tot el territori.
La convocatòria d'aquest guardó es du a terme en el marc dels Premis d'Educació Josep Pallach 2021-2022, que són d'àmbit català. A part del Premi Begurenc, també hi ha el 17è Premi Josep Pallach d'Experiències Educatives, organitzat per l'Ajuntament de Figueres, el 7è Premi Josep Pallach d'Articles Periodístics sobre Transversalitat Educativa, organitzat per l'Ajuntament de Palafrugell, i el 2è Premi Empreses per l'Educació i el Compromís Social. El Premi Josep Pallach de Narrativa Curta, dividit en tres categories segons la franja d'edat dels seus participants, entre els 12 i els 19 anys, està obert a tots els alumnes de primer i segon d'ESO, categoria A, tercer i quart d'ESO, categoria B, i batxillerat o cicles formatius, categoria C. El primer premi per a les categories A i B és de 300 euros per al guanyador del concurs, mentre que en la categoria C el millor treball està premiat en 400 euros.
I quin és el termini per presentar-los i quin criteri ha de complir?
Els treballs es poden entregar fins al 31 de gener a l'oficina de registre d'entrada de l'Ajuntament de Begur, i les obres que es presentin han d'incidir en els valors del compromís social i la solidaritat. A més, han d'estar escrites en català, ser inèdites i no haver estat premiades en cap altre concurs. El veredicte i el lliurament de premis es farà durant el mes de març.
Gràcies, Àlex. Ja sabeu, aquests dos premis, un que ja s'ha resolt, el de fotografia, i un que comença ara, que és el Josep Pallach de Narrativa Curta. Referents aquí a casa nostra, i el que també és un referent és l'esport baix empordanès, tot i que pel que el fa al futbol, la veritat és que va una mica de caiguda, si més no, si ens fixem en el Costa Brava. Per què ho diem? Doncs perquè el Costa Brava ha estat sense opcions a Castelló. Un dels dos, era un dels dos partits pendents d'aquesta jornada de futbol de del quadre gironí de la primera divisió federació, l'altre serà casa contra el Sabadell, i en el qual el Costa Brava podia haver sumat algun punt per començar a sortir del pou, però els castellonencs es van mostrar molt superiors, Sergi.
El Castelló, que ocupa la cinquena posició i, per tant, és un dels equips que actualment mantenen bona dinàmica a la primera divisió federació, va ser l'amo i senyor del partit i encara va obtenir un resultat massa curt a causa de la seva manca d'encert de cara a porteria. El Costa Brava ja començava amb mal peu, ja que als dos minuts del maig el seu atacant Guiu havia de deixar el terreny de joc per una lesió al genoll que podria ser greu a l'espera que els serveis mèdics del club l'examinin. Més enllà d'aquesta circumstància, els gironins van ser clarament inferiors a un Castelló que va dominar clarament el partit. El Costa Brava gairebé ni es va acostar a la porteria local, mentre que els castellonencs es van mostrar erràtics malgrat el seu domini. El porter Marcos del Costa Brava va tenir diverses intervencions de mèrit que van evitar algun gol més dels locals. A la mitja part, sorprenentment, es va arribar amb 0-0. Al segon temps, Ortuño va avançar el Castelló als 56 minuts i després el Costa Brava va ser incapaç de reaccionar. Fins i tot, un veterà del futbol espanyol com Pablo Hernández, exjugador del València o del Leeds anglès, entre d'altres, va fallar un penal en temps afegit que hagués ampliat l'1-0 final per al Castelló.
Això sí que són bones notícies pel Baix Empordà. La regatista del Club Nàutic Port d'Aro, Cristina Pujol, que ja va participar als seus primers Jocs Olímpics aquest estiu passat a Tòquio, ha aconseguit finalitzar en una meritòria desena posició en el Mundial de Làser Radial que s'ha disputat a Oman.
La regatista de Sant Cugat del Vallès, de 28 anys i que competeix amb el Club Nàutic Port d'Aro, ha aconseguit un magnífic resultat en la prova mundial de l'especialitat. I això que durant les tres regates previstes per a l'última jornada, Pujol va arribar a ocupar la sisena posició general. Però les condicions climatològiques i el gran nivell que van mostrar totes les participants la van fer baixar fins a un desè lloc, que és, de totes maneres, com ella mateixa assegurava, per estar-ne orgullosa. Fent balanç, Cristina Pujol ha guanyat una de les 11 regates disputades, ha acabat en dues ocasions més entre les 5 primeres i en 4 més entre les 20. En total hi van participar 65 regatistes i la vencedora final i per tant guanyadora del títol mundial va ser la belga Emma Platschaer, número 2 del rànquing mundial i que va ser quarta als Jocs Olímpics de Tòquio.
1:03 de 9 del matí, de seguida tornem al Supermatí de Ràdio Capital i parlem de les estrenes de cinema d'aquest cap de setmana.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors.
Ara parlem.
Escolta'l, Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Doncs ja ho sabeu, escolteu l'Ignasi Arbat aquest vespre i també ara mateix aquí a Ràdio Capital. Ignasi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Dani?
Com estàs?
Bé, bé, bé. Una mica així he tingut algun problema informàtic, vull dir que si no me vas dictant i jo ja te vaig explicant, eh?
Val, cap problema.
L'ordinador em va arrencant.
Ah, doncs anem fent, sí, cap problema. Mira, el que no, el que volia fer primer és explicar a veure quines pel·lícules tenim aquest cap de setmana als cinemes de proximitat, però deies que en tot cas que a nivell d'estrenes de sales que no mata el cap de setmana, no?
No, no, és un cap de setmana, diguem clarament, bastant desastrós. És a dir, estem entre les estrenes de la setmana passada i el que ha de venir aquesta setmana, i és la setmana aquesta de transició entre una i l'altra. I s'aprofiten per estrenar moltes pel·lícules, però de bastant baixa qualitat o una mica de saldos, podríem dir. Per això, sí, sí, és la realitat.
Clar, perquè aleshores, aquest cap de setmana que ve, aquest no, el següent tindrem Spider-Man.
Exacte, la setmana que ve ja s'estrena dijous, un dia abans.
Carai.
Sí, sí, sí. I si no teniu entrades, malament, perquè es van esgotar les entrades els primers dies. Vull dir que la cosa ha anat així molt ràpid. Sí, 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 sí. Depèn de quines sales, pel dijous ja no trobareu.
Jo igual ho vaig a veure, perquè seria a Barcelona aquell dia, i igual vaig a veure-ho en 4DX. Has anat a veure pel·lícules en 4DX al Gran Via?
No, 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 no. Mira, és una cosa que tinc pendent.
Doncs val bastant la pena.
M'ho imagino.
Està molt bé. I aviam, després miraré aviam si encara queden entrades per anar a veure en 4DX, perquè clar, és que està molt bé i té molt bona pinta.
Clar, si no hauràs d'esperar, no sé, més endavant, cap d'uns dies, però el que pot passar amb aquesta pel·lícula és que te rebentin spoilers al cap de poc.
Efectivament.
Hi ha hagut moltes filtracions.
Jo les he esquivat totes. Les he intentat esquivar totes, perquè és que...
Bueno, l'altre dia me'n vaig menjar una jo que no m'hagués agradat menjar-me. I estic allò, dic, espero que sigui mentida i que no sigui cert això, però bé, allò de... Perquè em sabrà greu haver-me enterat d'aquesta manera. Però bé, què hi farem?
Què hi farem, què hi farem? Aviam, cinemes de proximitat. Aquest cap de setmana a l'Arinco hi fan Cantadors, hi fan La Casa Gucci, hi fan Seis Días Corrientes i fan Tres Pisos. Tres Pisos. No sé si és en català. No, suposo que no serà en català. Després, a Palafrugell, aquest cap de setmana no tenim res. Us anava a dir, doncs mira, podeu anar a Palafrugell a veure això, però és que no hi ha res aquest cap de setmana. Deuen fer alguna cosa al Teatre Municipal. A Begur aquest cap de setmana hi ha... deixa'm-ho mirar. Black Box. No sé si en sona aquesta, Black Box, una pel·lícula de l'any passat, de Ian Gosling. I en aquest cas a Torroella de Montgrí, aquest cap de setmana, hi ha La Hija, de pel·lícula espanyola, de Manuel Martín Cuenca amb Javier Gutiérrez, Patricia López Arnaiz i Irene Víriez. Aquestes són les pel·lícules d'aquest cap de setmana. Molt bé, dèiem, Ignasi, em deies ahir, en lloc d'analitzar la cartellera, perquè ja ens deies que no val la pena gaire el que trobarem aquest cap de setmana, sí que mirar recomanacions pendents. I ahir vaig veure que a les xarxes socials, em sap que era el... Ara no recordo qui va ser, que va deixar molt bé El poder del perro, de Netflix.
Sí, és una pel·lícula que s'ha deixat molt bé en general. Jo he de dir que m'ha agradat la pel·lícula, però ni molt menys m'ha entusiasmat, ni li he sabut veure aquestes coses que li ha vist molta gent. O sigui, és una bona pel·lícula, i està molt ben interpretada. Bueno, si vols, ho expliquem una mica...
Sí.
És un western, però no és un western d'aquells típics. Perquè de fet jo diria que no es dispara ni un tret, no, ja, no, no, no. I a més un western ambientat a principis del segle XX, cap al 1920, una cosa així aproximadament. Tenim de protagonistes el Benedict Cumberbatch, sí, el Jesse Plemons, la Kirsten Dunst i el Cody Smith-McPhee, i que són el repartiment principal, i sobre aquests quatre personatges gira la història. La gràcia és que, bueno, està dirigida per Jane Campion, és una pel·lícula australiana, tot i que està ambientada a l'oest americà, i ens presenten dos germans, que són un el Cumberbatch i l'altre el Jesse Plemons. Un és supereducat, molt amable, i l'altre és un cràpula, és a dir, maltracta la gent, se'n va doncs allà al saloon a dinar i bueno, diguéssim que insulta la gent, no sé, és un tipus, a més, que bruteja, tipus desagradable. I llavors veurem com el personatge de l'altre germà, el Jesse Plemons, s'acaba casant amb aquesta propietària d'aquest saloon on han anat a parar. Aquesta té un fill que ja és una mica més gran i com que l'adopten. I aquest matrimoni se'n va viure llavors a la casa d'aquest germà, amb aquesta mala situació que hi ha hagut al principi de la pel·lícula. I llavors anirem, a mida que avança, explorant què passa, qui és aquest germà, qui és el personatge del Benedict Cumberbatch, què amaga, que amaga moltíssimes coses. No és el personatge que en teoria ens ha semblat veure o que ens ha presentat la pel·lícula. I bé, tot això veurem com tindrà unes certes conseqüències i com hi ha un final que serà així una mica sorpresa, però dintre de la cosa reposada i lenta que és el
pel·lícula. Ah, això també la pregunta. És molt lenta.
Molt, extremadament lenta. Fins i tot el final, que diguéssim és certament explosiu, entre cometes, és lent i reposat. I dius, a veure, què ha passat aquí? Saps? Vull dir...
Clar, el problema de les pel·lícules lentes a casa és que tens moltes possibilitats de canviar, perquè si estàs en una pel·lícula lenta al cinema, doncs això de marxar del cinema costa, no? Però si l'estàs mirant a Netflix, és molt fàcil fer enrere, no?
Mira, jo et diré una cosa, jo em vaig a dormir els 3/4 d'hora perquè no havia passat res i estava ja fart de la pel·lícula. però té coses, o sigui, tu li veus que està molt ben rodada, que les interpretacions són molt bones, que dius, bueno, aquí això, aquesta contenció, això que no m'estan explicant res, algun lloc ha d'anar a parar, no? I dius, bueno, va, la torno a enganxar i llavors ja la vaig acabar, però és que els primers 3/4 d'hora ja t'ha dit que em vaig a dormir perquè és que ja no podia més.
I després veurem, aviam, si algú té ganes, doncs pot veure, tot i que hi ha gent que l'ha deixat molt bé, ja ens dius que és molt lenta. I després també s'ha parlat molt aquests últims dies d'això. Que és aquest documental dels Beatles, de Disney Plus, en aquest cas, que es diu The Beatles Get Back. No sé si l'has vist i què t'ha semblat.
No l'he acabat encara, eh? És algun trosset, però va, és una peça de, diguéssim, de col·leccionista en si mateix, aquest documental, perquè és agafar totes aquestes gravacions dels Beatles mentre estaven rodant aquest disc, bueno, aquesta, la cançó, no? El Get Back, I bé, està dirigit això pel Peter Jackson, o vaja, dirigit. El Peter Jackson ha agafat tot aquest material i li ha donat així un format de sèrie, perquè a més és un documental que no està narrat. Estem acostumats, no?, que anem a mirar un documental, que si hi ha entrevistes, hi ha un narrador, una veu en off, que et va explicant una mica la cosa. Aquí no hi ha veu en off. O sigui, són les gravacions muntades de tal manera que tu et construeixes la història d'aquell moment clau del grup que finalment es va acabar dissolent. I a partir d'aquí, doncs, pensa que el material que ha agafat Peter Jackson, perquè cada capítol, em sembla que són 4, que duren 2 hores i mitja, el material total són de 55 hores. I hi ha 140 hores d'àudio, a banda de les 55 de vídeo. I aleshores tot això... Per primera vegada veiem aquest material més o menys sencer, perquè és impossible veure les 55 hores, però ja t'ho dic, agafat amb aquesta línia argumental que tu vas veient doncs, com treballaven i les relacions que tenien entre ells. Vull dir, és superinteressant, això.
Això suposo que és el més maco de tot, no?
Sí.
Deu ser 100% real, perquè les càmeres... vull dir, no haurien d'estar actuant en les càmeres que suposo que no eren l'element principal d'aquella gravació, no sé.
No, el que passa és que, clar, tot això passa per un filtre digital, s'ha remasteritzat i, per tant, la imatge, tot i que es veu de l'època, té una molt bona qualitat. Vull dir que, clar, no és un 4K d'avui en dia, però que es veu molt bé perquè ha tingut tot aquest... Bueno, s'han netejat tots els negatius. Mm-hmm.
Molt bé, doncs pels amants dels Beatles, doncs és una gran recomanació si no voleu anar a veure una de les estrenes o, vaja, el que tenim en aquest moment a les sales que no mata, doncs podem veure The Beatles Get Back. Sí. En tot cas, a les sales sí que tenim Gucci, que jo, com que no hem parlat les últimes setmanes, que no he pogut fer el programa els últims dijous, tu Gucci t'ha agradat o no?
Jo a favor de Gucci. Sí, sí. Sí. Jo sí. Tu l'has vista?
Sí. Jo també a favor.
A mi és que sí. M'ha agradat. Sí. A més, Lady Gaga, bueno, que ja l'hem vist amb altres American Horror Story i coses d'aquestes, però està estupenda, vull dir, a més, i està completament transformada, perquè aquí és una Lady Gaga, no estem habituats, no?
L'únic que no m'ha agradat és el personatge del Jared Leto, que és massa exagerat. Però...
Sí, ja, una mica.
De fet, no sabia que era el Jared Leto abans d'anar-ho a veure. No sabia que era el Jared Leto, i clar, quan vaig veure-ho vaig flipar, però a mi em va costar agafar aquest personatge. Però vaja.
Sí, és una mica l'element còmic, si tu vols, de la pel·lícula. Clar, ens hem de distanciar una mica, no?, potser de la realitat, perquè aquí el que ha estat el Tom Ford, que s'ha vist retratat ell mateix a la pel·lícula, Tom Ford, que a més, llavors va fer el salt al cinema i ha dirigit un parell de pel·lícules. Uh-huh. I explica, doncs, això mateix el que dius tu, el personatge de Jared Leto, que, bueno, diu que ell el va conèixer i que no és exactament tampoc tal com el retrata la pel·lícula. Però va, és una pel·lícula de ficció. A fi, al cap, és, sí, basada en fets reals, però escolta, és una pel·lícula. No?
Sí,
no,
evidentment.
I moltes de les coses, evidentment, no van passar exactament com es mostra la pel·lícula, però estan mostrades d'aquesta manera per la narrativa i tal. Però bé, està bé la pel·li. Potser la vaig trobar una mica llarga, eh? Mitja hora li sobra, això sí, però bé, a favor.
Molt bé, sí, molt a favor d'aquesta, de Gucci. Per tant, si voleu anar al cinema aquest cap de setmana, hi ha Gucci. Si no, des de casa també podeu mirar Star Trek la Discovery, la temporada 4, que està a Pluto TV, que és Pluto TV.
Oh, sí, mira, això m'ha servirà per explicar què és Pluto TV, perquè aquí ha hagut molta polèmica. Star Trek Discovery és una sèrie que estava coproduïda per Netflix i CBS All Access en el seu moment, i per Europa l'emetia Netflix, i pels Estats Units era la plataforma CBS All Access, que s'ha transformat en Paramount Plus, que serà una plataforma que ens arribarà a partir del 2022 amb un conglomerat també amb una altra plataforma, que és Peacock als Estats Units, que incorpora tots els productes d'Universal. Bé, el cas és que, com que aquesta plataforma no havia arribat, el que van fer els de Paramount Plus va ser pagar una pasta a Netflix per dir, mira, aquesta sèrie que l'hem fet entre tots dos, ens la quedem nosaltres i ja l'estrenarem nosaltres la quarta temporada quan traiem la nova plataforma. Què ha passat? Que hi ha hagut els fans, diguéssim, de tota Europa, sobretot els més potents, que són d'Alemanya i Regne Unit, han entrat en còlera perquè, clar, la sèrie s'ha retirat de Netflix, la quarta temporada s'ha estrenat als Estats Units i aquí encara no s'estrenava. Aleshores, què ha fet Paramount Plus? Ha reaccionat bastant ràpid perquè, clar, no té la plataforma a punt encara, però té una cosa que es diu Pluto TV, que això és una... no és ben bé una plataforma. És una mena de canal en línia online, és a dir, és com una televisió convencional, però tu la pots veure online. Te pots descarregar una app des del mòbil, des de molts de llocs. De fet, crec que està a tot arreu. I allà tens com a 50 o 60 canals de televisió que moltes vegades et van passant les mateixes sèries tota l'estona. Hi ha un canal dedicat a ciència-ficció, hi ha un altre, per exemple, que tot el dia passa en Doctor Who...
Però pagant extra.
No, és gratuït. Sí. I això és propietat de CBS, i allà doncs tots els drets que té CBS de productes, a vegades són productes de sèrie B, però per exemple trobes Doctor Who, coses d'aquestes que són interessants. I allà doncs ara ens passen Star Trek Discovery, però a més ho passen divendres, dissabte i diumenge a les 9 del vespre. O sigui, no és a demanda. O sigui, el que tu veus allà has d'estar assegut aquell dia, aquella hora, per veure el capítol que toca.
Clar, això no ha agradat gaire als fans.
No ha agradat, però vaja, és com a mal menor. A banda que la qualitat d'imatge i de so que té la plataforma és justeta. Però ha estat una mica un pegat de dir, bé, us estrenem aquesta quarta temporada, encara que sigui en aquestes circumstàncies. I també això ha ajudat que alguns actors de la sèrie, com Anthony Rapp, etcètera, hagin pressionat bastant la pròpia Paramount perquè matés la sèrie. En tot cas, la trobareu allà, la quarta temporada, en el qual doncs, es produeix una anomalia intergalàctica que la tripulació de la Discovery haurà de resoldre aquest misteri.
Perfecte, Ignasi. Doncs no tenim temps per més. Gràcies i fins
doncs
la setmana que ve.
Setmana que ve ja sabeu que tenim,
Ai, sí, Spiderman. Molt bé.
Ai.
Moltes gràcies.
Vinga.
Moltes gràcies.
Jo també. Una abraçada. Adéu.
Una abraçada. Acabarem el Supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps. Albert Aparicio.
Jornada d'ambient hivernal amb algunes gelades i temperatura mínima al voltant dels 0 graus. La màxima quedarà limitada als 12 graus. Al llarg del matí, més estones de sol, però entre migdia i tarda la nuvolositat anirà sent més abundant. La propera nit, de fet, es pot escapar algun petit ruixat. Divendres, nou canvi de temps, amb un cel entre mig i força tapat i ascens de la temperatura. Entre la nit de divendres i dissabte, el vent de component nord guanya força i es pot escapar alguna altra gota.
Gràcies, Albert, i gràcies a tothom que ha fet possible aquest programa. Nosaltres tornem demà a les 8 del matí i a través de les nostres xarxes socials i la nostra web podeu trobar tota l'actualitat del Baix Empordà actualitzada al minut i aquest vespre l'informatiu audiovisual a Instagram i TikTok. Que vagi molt bé, tornem demà. Adéu.